Tota la informació esportiva a temps de descompte. Amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Comença el temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel. És dilluns, és 31 de març de 2014. I què ens ha deixat aquest darrer cap de setmana del mes de març? Plujós, ventós, cap de setmana, futbolísticament parlant. Una de freda i una de calenta. La derrota dels Sitges al camp del líder ahir al migdia, 3-0 a perdre els Sitges al camp del Sant Ildefons. Massa càstig, si hem de ser sincers, el que vàrem veure ahir a Cornellà. Una bona primera part, dues pilotes al travesser, bones ocasions dels Sitges per inaugurar el marcador, però al final va ser el conjunt de Cornellà, el líder, qui es va endur el gat a l'aigua. En fi, bona imatge dels Sitges que tractarà de refer-se amb aquest proper cap de setmana amb la visita del Mojam aquí al municipal d'Aiguadols. Això a la segona, la tercera catalana, el Sobrense va haver de treballar de valent per endur-se els 3 punts ahir, tot i que va acabar golejant el Sant Cugat Sesgarrigues al municipal d'Aiguadols per 5-1. I molta atenció perquè arriba aquest proper diumenge un dels partits seriosos, vaja, ho són tots, però aquest probablement té un punt allò d'important o de decisiu, si volen dir-ho així. Partit Sant Pere Molanta Sobrense que pot començar ja a decidir alguna coseta a la part alta de la classificació. Repassarem tot el gruix de la jornada futbolística, tant a la segona com a la tercera catalana. Hem de repassar també els marcadors que ens deixa el futbol base, el fet que el juvenil de la Blanca Subur va punxar ahir. El Nou Pinsbens 1-3 va perdre amb el Gimnàstic de Manresa, però l'empat entre el Manresa i el Cornellà deixa les coses més o menys com estaven abans de començar amb aquesta jornada. I una molt bona jornada de bàsquet. Els dos sèniors, el masculí i el femení, afrontaven aquest darrer cap de setmana el seu doble duel amb el Samà Vilanoví. Victòria d'un i victòria de les altres. El sènior masculí que es va imposar per 85-77, tot i les baixes, i encapçala ja, trilidera, podríem dir-ho així, la classificació amb el Viladecans i l'Esparreguera. I el sènior femení que va donar un nou pas en la seva lluita per intentar, doncs, el tan desitjat ascens de categoria. Va derrotar ahir en un bon partit el Samà de Vilanova per 72-57. I en hoquei patins els explicarem que el Club Patí Sitges va guanyar 3-8 dissabte a la nit a la pista del Mataró. Victòria al cap i a la fi transcendent perquè tant Molins com Valls ja han assolit de forma matemàtica l'ascens de categoria. El Club Patí Sitges, tot i la victòria, bé, com dèiem, el màxim que podrà aspirar és a ocupar la tercera posició de la classificació. Tot això i d'altres resultats els comentem a partir de ja.
Jugar i compartir. Forma els fills nous, fa 50 anys, Blanca, tu has aconseguit. Per la teva espa, milers d'ànimes corren amb il·lusió del seu present i porvenir. Blanca Subur, per molts anys que tinguem Blanca Subur.
4:07 minuts de la tarda. Així sona el nou himne de la Blanca Subur que interpretaven ahir al Retiro la cantant Lucrecia. Blanca Subur. Acompanyada també per en Ramon Miravet, va ser el punt o un dels punts culminants del gran espectacle musical que es va celebrar ahir a la Societat del Retiro i que va donar el tret de sortida als actes del 50è aniversari de la Blanca Subur. 4:08 minuts de la tarda. Senyor Albert Lluís, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Li agrada això?
Sí, molt, home. M'ha sorprès molt, però m'ha agradat molt.
És maco, eh?
No, està bé.
Un gran ambient ahir al Retiro.
Sí, des de luego.
Un Retiro ple de gom a gom per començar ja a celebrar com cal aquests 50 anys de la Blanca, Albert. Això passava ahir al Retiro, però la Blanca...
A la Blanca passava el dematí, ja.
Passaven moltes coses al terreny de joc, al Lopins Vents, lluny de Sitges.
Patacada. Home, havia de passar algun dia. Érem conscients de que havia de passar algun dia.
Sí, home, però si es pot evitar, millor.
Bueno, sí, però ahir no es va poder evitar de cap manera.
Doncs...
Un partit horrible dels nanos, un àrbit que no la veia per cap banda... No sé, bueno, mira, sort que el Manresa va empatar.
Sí, sí, bé. 1-3 va perdre el Joan Ilà, recordem, ahir al migdia, el Nou Pins Vents, amb el Gimnàstic de Manresa. En fi, és un resultat, com deia l'Albert, que tampoc afecta massa perquè en l'altre partit, estel·lar de la jornada, el Manresa i el Cornellà van empatar 1-1 i això vol dir que les coses queden més o menys iguals abans de la disputa d'aquesta última jornada. És a dir,
bueno,
que
la Blanca... a 4 punts no s'està malament.
Això mateix, no s'està gens malament. I com deia el David, ens va comentar el David Porres el divendres, que ja firmava arribar al partit de Manresa amb aquest avantatge.
Ui, el David estava... Sí, perquè ell només deia aquests porten 6 partits que no perden, i això es veu que li va fer mal, me cago en nena.
Bé, en qualsevol cas, és una ensopegada com una altra, bueno, i bé, esperar ja el proper partit, partit a Sant Cugat amb el júnior. Més resultats, Albert, què ens ha deixat el cap de setmana?
Bueno, Juvenil B, Mascatarro 1, Blanca 3, plens de joc i força, van guanyar el Camp d'Una. Cadet B, Blanca 4, EFO 87, 2. Van saber estar al camp i van resoldre bé davant d'un fort A. Infantil A, Mariana Poblet 3, Blanca Suburs 3. Continuen els arbitratges del Llobregat. Encara s'ha lograt un empat que havia de ser una clara victòria. Infantil B, Penya Barcelona i Estanguera 7, Blanca Suburs 0. Molt forts al local, ens van fer pols. A la Vina, Blanca 2, Unió Esportiva Sitges 5. Victòria visitant en un partit el que han sigut superiors als locals. A la Vina B, Blanca 5, Unió Esportiva Sitges 1. Aquí s'ha tombat la truita i els locals han estat millor que els Sitges. 1-1. A la Vina C, Castellví de la Marca 2, Blanca 2. Bon empat al Camp d'Una amb molta físic. A la Vina D, Atleti Vilafranca 3, Blanca 2. Amb 3-0 van aixecar una mica el cap, però no van arribar a temps. A la Vine, de Montsicar 0, Blanca 2. Avui ha costat molt. Un equip molt fort físicament ho ha posat molt difícil. Benjamina, Blanca 1, Futbol Club Barcelona 5. Només ens han fet 5 gols. És mig èxit. Aquests passen sempre de 10. Benjamín B, Blanca 2, va ser l'Arbós 2. Ens ha sorprès aquest resultat. El líder no ha tingut el dia. Benjamín C, Capellades 2, Blanca 2. Bon empat al camp d'un equip A. Benjamín D, Prat 3, Blanca 2. Un altre arbitratge del Llobregat i punto. Per últim, el campionat local del Nou Pins Vents, amb promeses, Remax 3, Hotel Palou 2, Pastisseria Serrarols Nin 3, Òptica Holandesa 4 i Blau Sitges 0, Construcciones Xubur 2. En Pitufos, Begudes Adell 4, Hotel Estela 7, Camping Sitges 3, Magnòlies 3 i Newton Informàtica 4, Restaurant Triana 8.
Doncs així ha anat, futbolísticament i social, i socialment també, per què no dir-ho, aquest darrer cap de setmana del mes de març per la gent de la Blanca. Albert, bueno, moltíssimes gràcies.
Continuarem fent coses.
Ui, i tant.
Molt
bé. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu, bona tarda, adéu.
Estamos aquí porque Blanca subo la Blanca per molts anys que tingué Blanca subo.
4 i 13, doncs, com diu Lucrecia, per molts anys, Blanca Segur. I nosaltres, que seguim repassant més resultats del cap de setmana, farem ara atenció al futbol femení, perquè ahir es van disputar els partits dels equips del Club de Futbol Sobrerència. El primer equip, que va encaixar una derrota aquí al Municipal d'Iguadols, va perdre en 0-1 davant del Fontsanta Fatjó, un resultat que continua deixant a les noies del Subo quartes per la cua amb 25 punts. L'infantil cadet, que va disputar ahir la seva darrera jornada de Lliga, i ho va fer, doncs, amb bona nota, perquè va guanyar per 1-5 al camp de la penya blaugrana Vallirana. El Sobrerència, que finalitza el campionat en segona posició amb 48 punts. El campió ha estat el Penya Recreativa de Sant Feliu, que n'ha sumat 60. I finalment, pel que fa amb el Benjamí Aleví, també va tenir un gran resultat, perquè va golejar aquí al Municipal d'Iguadols 12-1 al Vegas. Breu parèntesi per al món del futbol, hem de parlar de rugbi, també de patinatge artístic. Resultats dels equips del Rugby Club Sitges, que han jugat aquest cap de setmana. Comencem pel tercera catalana, pel partit final del novè lloc, que va suposar, doncs, la victòria del sènior B del Rugby Club Sitges per 46-24 davant el Gòtics. Pel que fa a la Copa Catalana Femenina, el conjunt femení del Rugby Club Sitges, que va perdre en la seva visita al camp del Gòtics per 22-12. Pel que fa a la Lliga Sub-18, el cadet A, que va guanyar 7-0 a l'Hospitalet, bàsicament perquè el conjunt visitant no es va presentar. I a la Lliga Sub-16, a play-off, semifinal, partit d'anada, en Rugby Club Sitges 0, en Rugby Club Sant Cugat 29. I un darrer apunt de rugbi, bàsicament per recordar que el proper cap de setmana, el del 5 i el 6 d'abril, es començarà a disputar ja la promoció d'ascens a la divisió d'honor B. Se saben ja els dos caps de setmana, 5-6 d'abril, partit d'anada, 11-12 d'abril, tornada, tot i que encara no es coneix l'ordre. Si el Rugby Club Sitges jugarà primer a casa, a Santa Bàrbara, ho farà primer a Barcelona. El rival serà finalment el Buc de Barcelona, que ha estat el darrer classificat de la divisió d'honor B. Per tant, Rugby Club Sitges, Buc Ubae, aquest és el partit que decidirà quin dels dos equips jugarà la temporada que ve a la divisió d'honor B. Recordem de nou les dates, tot i que encara per confirmar l'ordre dels partits. 5-6 d'abril, partit d'anada, 11-12 d'abril, partit de tornada. I bones notícies també que ens arriben des del patinatge artístic Sitges, bàsicament, doncs, pel que ha estat la primera fase del Campionat de Barcelona, la jornada interclubs d'aquest 2014, que es va disputar ahir diumenge a Manlleu. En la categoria de certificat, aquests van ser els resultats de les joves patinadores del patinatge artístic Sitges. Andrea Serra va fer el primer lloc, Paula Rodríguez va obtenir la quarta posició, Marta Vallejo el cinquè i Sabila Morini va fer novè. Pel que fa a la categoria iniciació A, Marc Lucas va fer segona, Giselle de Conceição vuitena i Noelia Campillo al novè lloc. Categoria iniciació B, per a menors d'11 anys, Ariadna Formatger va fer el segon lloc, Mariona Arribe va fer el tercer i Vinyet Sintes el quart. Pel que fa a la categoria iniciació C, per a majors de 9 anys, Laia Sánchez Arevalo va fer el tercer lloc, mentre que David Sánchez va fer el novè. I finalment, pel que fa a la categoria iniciació C, per a menors de 9 anys, els resultats van ser aquests. Berta Gil va fer el primer lloc, Paula Vizcaíno el sisè, Joy Cameron va fer el vuitè i Carolina Balbi a l'onzè. Són les 4 i 17 minuts de la tarda, moment ja de reprendre l'actualitat futbolística, bàsicament perquè hem de repassar i comentar com ha anat la jornada 26, tant a segona com a tercera catalana. I comencem pel grup tercer de la segona catalana, que ens ha deixat aquests marcadors. Sant Joan d'Espí 4, Sant Esteve Sarrovires 0, Espluguenc 1, La Múnia 2, Sant Cugat Esport 0, Olímpic Can Fatjó 1, Cubelles 1, Penya Unió Màlaga 0, Vegas 0, Júnior 1, 25 de setembre 2, Bellvitge 1, Sant Ildefons 3, Sitges 0, el Canvi de Led 1, Gornal 2 i el partit Moja Joventut Prat suspès. Després d'aquests resultats, la classificació queda així. El Sant Ildefons continua una setmana més líder i donant un pas més cap a l'ascens, 65 punts, 54 i segon el 25 de setembre, 50 per Can Vidalet, 49 per Olímpic Can Fatjó i Bellvitge, 46 per Júnior, 41 punts per Espluguenc, 39 per Sant Joan d'Espí, 36 Sant Cugat Esport, el Moja que és desè amb 34, el Gornal 11è amb 30, 29 punts per Penya Unió Màlaga, el Sitges que és 13è amb 27 punts, 24 per Joventut Prat, la Múnia que és quart per la cua amb 23 punts i tanquen la classificació amb 22 punts el Cubelles, amb 20 el Vegas i el Sant Esteve Sarrovires 18. Vist i repassat com queda tot plegat en aquest grup tercer de la segona catalana, diverses conclusions. La primera, com els dèiem, el Sant Ildefons, amb la seva victòria d'ahir 3-0 davant els Sitges, va donar un nou pas per ser la temporada que ve a primera catalana, que hi haurà una bonica lluita per aconseguir la promoció d'ascens entre el 25 de setembre i, de moment, equips com el Can Vidalet, Can Fatjó i Unificació Bellvitge, i a la part baixa sembla ser que, malgrat el Sant Esteve Sarrovires, la resta no dona el seu braç a torça. Parlem d'equips com el Cubelles, que va aconseguir la seva segona victòria consecutiva, com la Múnia, que va guanyar el camp de l'Espluguenc, Joventut Prat, que es manté allà, tot i que ahir, com dèiem, no va jugar amb el seu partit al camp del Moja, i el Sitges, que bé, s'ha quedat en aquests 27 punts després de perdre, com dèiem, ahir 3-0 al camp del Sant Ildefons. I és allò que passa sempre, si un no veu el partit i veu el marcador, diu, home, el Sant Ildefons ha estat superior, li ha fet 3, cap a casa. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Però la realitat és una altra.
Sí, sí, la realitat.
Ben diferent.
Molt diferent, molt diferent. A veure, nos quedem amb el 3-0 final, en un minut ells van marcar dos gols, però ens quedem amb les sensacions que va donar el Sitges, que va mereixer... El Sitges va jugar per sumar. I va acabar.
Va ser valent, va ser un Sitges sobretot a la primera part molt, molt, molt valent, molt ostentós en el sentit de que va buscar la porteria del conjunt local. En el global del partit va tenir dues pilotes al travesser, va tenir una altra molt bona ocasió que recordem va protagonitzar Jaume Jordi. En fi, el Sitges ho va fer pràcticament tot per guanyar el partit, per guanyar el partit o bé, com a mínim per marcar un gol a Sant Ildefons, però aquell minut fatídic, el que va del 66 al 67, en què l'equip encaixa dos gols de manera consecutiva, és allò com es diu la puntilla.
Sí, sí, clar.
El que deixa l'equip tocat, el que mentalment i físicament doncs, fa que l'equip baixi.
Clar, això em mata, i més si 6 minuts abans tu tens una ocasió, la d'obra de Tisores, doncs que no entra perquè va al travesser d'Ober, dic jo, perdó,
de Nico.
Va al travesser, i clar, això és 7 minuts abans, després arriba el gol d'ells i te queda aquella cara una miqueta de tonto perquè veus que el Sitges ha tingut ocasions i ha generat quasi ocasió per a guanyar el partit i lo acaba perdent, no? El segon ja te mata del tot, no? Perquè penses, home, en un minut encaixa dos gols, després ja l'altre, doncs ja és una miqueta...
Coses bones que ens deixa el partit d'ahir, tot i la derrota, repetim, doncs l'esperit de l'equip que va venir una miqueta personalitzat en la figura del Nico. El Nico, doncs, que va patir una lesió en un dels dits de la mà,
sí.
Es retorçava de dolor, però ell va voler continuar al terreny de joc.
Sí, sí, va continuar jugant.
I va continuar pressionant, va continuar lluitant, caient per terra, i en fi, una miqueta va personificar, repeteixo, l'esperit que va tenir ahir el Sitges, un Sitges que viatjava amb baixes importants, com les de Patrick, com les de Guillem Vinyola, tampoc hi eren Rubén Cortés, Sergio Jiménez tampoc va assistir al partit, en fi, baixes bastant, bastant interessants, però que l'equip doncs es va sobreposar.
Sí,
més enllà del marcador, repeteixo.
L'equip va sortir amb un objectiu clar.
El juvenil Gerard López va ocupar el lateral dret, va complir a la perfecció durant
sí.
Tota l'estona que va estar al terreny de joc.
Sí,
inclús el
sí.
Jordi, ho escoltaran, reconeix que probablement s'equivoca quan el canvia.
Sí.
I dona entrada al Manu Santiago, que per altra banda, celebrem doncs, que el Manu Santiago comenci ja a tenir els seus primers minuts després de molts i molts mesos lesionat.
Clar, amb això ell buscava passar al Gorka, al joc on estava jugant el juvenil. Lo estava fent molt bé, doncs, a veure, tampoc té que veure finalment amb la derrota.
No, però, no, no, però potser és però allò que penses...
Però jo penso que el nano lo va fer molt, lo estava fent molt bé i potser el Jordi va buscar tocar una miqueta, no li va sortir del tot bé perquè van arribar los gols, però clar, el que buscava és una miqueta d'atac amb el Manu i doncs una miqueta reforçar la defensa passant el Gorka a l'altra banda, no?
En qualsevol cas, Toni, és un alto en el camino, com es diu.
Sí.
El Sitges ha de continuar, perquè dissabte ve
sí,
el Moja,
sí, però,
perquè has d'anar a Can Vidalet abans de la Setmana Santa.
Però compte que jo he fet números ja, me lo tinc, i el Sitges assegurant els 5 partits que té a casa, el Sitges té 5 partits a casa, 15 punts, sumaria 42, 42 punts. 42 punts, tal com està la classificació, doncs no ho tens fàcil, eh?
Una miqueta el que dèiem, Toni...
No t'assegura res,
sí, sí, sí,
no t'assegura res,
Que no pots donar per mort a cap dels equips que està ara a la cua de la classificació.
No, perquè tu parlaves del Prat, el Prat va jugar el partit, faltava 10 minuts per acabar el partit, quan se va suspendre el partit, degut que un jugador del Prat es veu que se va fer mal al braç i això, i doncs allò va embolicar una tangana, però anava guanyant 0-2.
0-2, victòria per tant momentània del Prat en aquest partit a Moja.
Clar, que a 10 minuts per la fi, doncs molt tindria que canviar la situació perquè el Prat acabés perdent, que li fessin en 10 minuts 3 gols. Vull dir que...
Un resultat, Toni, a banda d'això que comentes, d'aquest aspecte que comentes, que no esperàvem probablement, que és la victòria del Gornal a Can Vidalet.
Clar, el Gornal a Can
Vidalet. O la Múnia, si m'apures, 1-2 també al camp de l'Esplugues, de l'Espluguenc.
Sí, l'Espluguenc es veu que des que va guanyar aquí,
sí,
escolta
sí.
Tu.
Sembla que només ha guanyat un partit des que va guanyar Sitges, sí. La resta els ha perdut.
Sí.
En fi, ningú vol perdre categoria.
No, per això és que està tot molt just i per això ja t'he dit que fins i tot sumant els 15 punts de casa, que no serà fàcil,
no.
Ja dic, sumant els 15 punts... De fet, té un calendari bastant bo a casa, perquè l'Olímpic en facció és el que té que venir a casa més complicat.
És l'últim partit, el de l'Olímpic.
Té rivals directes, uh-huh. M'entens?
Vull compte dir... que l'Olímpic en facció podria venir aquí l'últim partit de Lliga jugant-se la promoció d'ascens,
Sí, i el Sitges jugar-se no va ser.
Sí, sí. Per tant,
tal com està
contemplem,
cosa, no?
Contemplem aquest possible escenari, de cara a l'última jornada, que serà el dia 31 de maig, el cap de setmana que cavalca entre el darrer de maig i el primer de juny.
Sí, per això te sap greu el fet de que ahir tu vas jugar per a guanyar, per a sumar, com a mínim per a sumar, i vas acabar perdent. Una setmana abans vas poder guanyar els 3 punts i vas guanyar tan sol un, i clar, això comença a sumar, perquè ara ja estem a la recta final, queden 8 jornades i doncs no pots badar.
Sí, sí, ara qualsevol punt que sumes és d'or, com es diu en aquests casos. Són els 4 i gairebé 26 minuts de la tarda. És moment ja d'escoltar les valoracions que feia l'entrenador de la Unió Esportiva Sitges, en Jordi Serra, un cop doncs consumada aquesta derrota 3-0 a Sant Ildefons.
Sí, tot ha sigut avui molt, molt psicològic, no? Perquè és, com bé dius i com ho comentàvem, de tenir fins i tot de posar-se 0-1, 0-2, amb ocasions molt clares, amb un molt bon partit, entenc, de futbol, molt ben ficats, molt ben defensat, molt ben, quan tenim la pilota als peus, molt bé, amb molt de criteri. No he volgut entrar i és la diferència, suposo, que hi ha entre un equip que està dalt i un equip que està més a baix, no? Però bueno, jo els deia ara amb els nanos que ja tenen que tenir ganes de jugar dissabte que ve, perquè les sensacions són molt bones, no són sensacions tot i el 3-0 que hem tingut abans a la primera volta, sinó que és seguir treballant, que hi hagi aquesta continuïtat amb el joc i bueno, pues recuperar la moral i afrontar la setmana que ve el partit amb la mateixa actitud i la mateixa il·lusió de jugar a futbol, no?
Exacte, marxes decebut pel resultat, evidentment, per la contundència fins i tot del marcador, però bé, avui el Sitges aquí ha demostrat que pot plantar cara a qualsevol.
Sí, està claríssim, no? Bueno, el mateix entrenador al final del partit m'ha dit, bueno, el futbol era així, no? Que ells no havien jugat gens bé, que els havíem maniatat molt bé. Però bueno, tenen arribada, tenien jugadors a davant bons, han acertat, nosaltres hem estat aquell cop psicològic del gol a l'1-0, ens ha afectat 2 minuts i ens han marcat el segon, quan volíem fer una reestructuració de l'equip i tirar-nos una mica més amunt, tornar a ficar el Gorka davant, doncs ens han marcat ja el tercer, doncs no hi ha hagut temps de més, no? Aguantar jugadors que tenien una mica molèsties, que no hi hagués targetes amb el Nico o amb algun jugador més que està amb 4 targetes, com el Roger, i bueno, al final hem aguantat sense targetes, amb felicitacions, amb cops a l'esquena, que bé que jugueu, que així no baixareu, però bueno, hem de seguir treballant i no queda una altra, amb moltes ganes.
Els dos gols han deixat l'equip molt tocat psicològicament i també l'equip ha fet una baixada a nivell físic, clar, la gran despesa que ha fet el primer temps.
Veus que la despesa que estàs fent i el bon futbol que té, no, que has fet, no ha tingut premi, veus que et marquen dos gols amb no res, amb dos jugades molt puntuals per errades de tensió, sobretot la segona per mi és una errada d'arribar tard, d'arribar d'estemps, però bueno, si estan a dalt, repeteixo, amb tanta diferència de punts és que són el millor equip de la categoria. De totes maneres, si algú ve aquí a la primera part i mira el partit i no sap qui són, pensaria que els que estaven els primers érem nosaltres.
Coses bones, em sembla que jugadors com el Nico no n'hi ha masses, ja no per la seva qualitat futbolística, sinó una miqueta per l'esperit que té. Quan el més normal hagués estat que fos substituït, ell ha volgut continuar, suposo.
Sí, ha tingut 10 minuts, sobretot després del cop a la mà, té els dits inflats, tota aquesta zona del braç inflada, ha tingut 10 minuts que no podia ni ficar el braç avall, que el portava el braç així. A la segona part m'ha dit: no me canvies, míster, no me canvies, i al final...
Feia gestos ostensibles de dolor.
Sí, al final m'ha dit: no me canvies, i jo crec que aquestes demostracions d'il·lusió, de ganes, d'actitud, és el que tenen que agafar, no?, els altres jugadors. I de fet jo crec que també pot destacar el partit que ha fet la defensa, que tot i haver marcat 3 gols, per mi els dos centrals han estat sensacionals, no? Però bueno, seguir treballant, que Nikos no n'hi ha gaires, i bueno, poca cosa més a dir. Jo felicito el meu equip avui, sembla una tonteria amb 3-0, però només tinc coses bones que dir-los, no tinc res més dolent.
Lo has tingut tot el partit avui, però lo pots perdre per la setmana que ve, el Nico?
Jo crec que no. El Nico segurament el dimarts no entrenarà, el dijous entrenarà una mica, divendres entrenarà una altra mica i dissabte estarà a tope. Ell ja m'ho va dir, l'únic que els dimarts no es pot ni moure, és unes molèsties de gemelos, de cames, de quàdriceps, ara el braç, però jo per borrar el Nico del partit ha de ser per expulsió o per acumulació de targetes, perquè tot i estar lesionat i tocat, encomana, no?, el resta de l'equip, i jo no crec que el perdin. Té que ser per un gripasso o per una cosa física que no sigui de cops.
Una altra bona notícia, la reparació del Manu Santiago. Potser pensàvem que avui no era el millor escenari, però bé, suposo que el jugador s'ha volgut provar.
Jo crec que avui lluny de lo que l'altre dia pensava, que no m'havia equivocat, avui crec que m'he equivocat. Bueno, jo sóc sempre molt sincer. Creia que el Gerard ahir va jugar tot el partit amb el juvenil, i bueno, a l'extrem, a l'11, per mi era el millor d'ells a davant, ens feia molta mal. He dit, bueno, el Gorka està ràpid, anem a canviar el lloc, i el Gerard l'havia parat molt bé, el Gorka no és que l'hagi parat malament, però, perquè no ha marcat, però s'ha trencat el partit. Igual no fem cap modificació, i el Manu ha entrat, creia que podia haver-hi una jugada puntual, ell es mou molt bé entre línies, però bueno, aquí crec que potser m'he equivocat, però per això estarem, per aprendre i per reconèixer quan t'equivoques. Amb els jugadors, només un 10 a tots.
En fi, Jordi, a intentar passar pàgina, com es diu en aquests casos, i a treballar la setmana, perquè això no s'acaba. Dissabte ve un Moja que està allà, i bé, guanyar seria important una miqueta per mantenir, sobretot, aquest esperit que havíeu aconseguit tenir en aquesta segona volta.
Sí, no, i de fet l'esperit s'ha mantingut. El que no s'ha mantingut és el resultat favorable, no?, perquè jo ara estava parlant amb el cap i al final del partit, i li comentava: aviam, vam perdre Can Fatjó 5-0, que haguéssim pogut ser 8, i una actitud totalment diferent a la d'avui. Avui a l'equip
no
se li pot dir res, ha treballat, ha corregut, ha mostrat actitud, ha jugat a futbol molt bo per mi. Doncs bueno, donem a seguir continuïtat. El Moja segurament no serà fàcil, hem de saber aguantar-lo amb molta calma durant la primera part, perquè és un equip que després a les segones parts, vistos el resultat, sempre té moltes lagunes físiques, té gent que físicament baixa molt, de fet ens va passar a nosaltres allà, i treballar amb molta calma, tapar els seus jugadors bons al mig del camp i que no els arriben pilotes amb l'Àlvar i amb l'Ivo, i bueno, nosaltres quan tinguem ocasions ficar-les dins, i que no tinguem la desgràcia d'avui que no volia entrar, i treballar, els nanos tenen ganes ja de tornar a entrenar, i aquesta és l'actitud que volíem, i jo crec que hem d'estar molt contents amb l'equip que té la Unió Esportiva Sitges a dia d'avui.
Bé, recuperes el Patrick i el Guillem, que també això, suposo, et farà fer una reestructuració de l'equip més, no sé si dir, més lògica.
Sí, recupero el Patrick, recupero el Vinyola, que van estar per targetes, espero recuperar també el Rubén, que està malament del genoll, espero recuperar algun jugador més, Però bueno, si no, jo no tinc cap problema a ficar el mateix equip que avui, perquè jo crec que avui, a dia d'avui, dissabte que ve, juguen els mateixos que aquest diumenge.
Avui no ha vingut el Sergio Ximénez?
No, ha estat malalt tota la setmana i no sé res més d'ell. Avui, en principi, m'ha dit que estava malalt, m'ho vull creure i poca cosa més.
Quatre i 33, objectiu, recuperar el màxim d'efectius de cara al proper dissabte a la tarda, perquè el Moja, Toni, no ho posarà fàcil.
No.
No ho posarà fàcil.
No, no. Ofensivament és un equip que té molta arribada.
És molt ben armat.
Sí, molta arribada, defensivament té les seves mancances, no te pots refiar, perquè si les coses le surten bé, doncs l'equip és compacte, però defensivament té mancances. Ara, ofensivament, te poden fer en res
sí,
un tratge.
Sí, sí, té jugadors, com deia el Jordi Álvar, Ivo, en fi, bons jugadors que al davant fan pupa. Deixem la segona, en repassem ja tot seguit el grup 12 de la tercera. Jornada 26 que ens deixa amb aquests resultats. Sant Sadurní Atlètic 1, Sant Pere Molanta 2, Sobrense 5, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Penya Jove 3, Base Espirall 3, Riu de Villes 1, Base Vilanova 0, Òdena 4, Fundació Atlètic Vilafranca 1, Quintinenc 1, Les Roquetes 3, Montserrat Igualada 1, Capellades 1, Ribes 1, La Granada 1 i Olivella 6, Carme 1. Com queda la classificació? Sant Pere Molanta, el líder, 61 punts. El Sobrense, que és segon, ha arribat també a la 60ena de punts. 58 i tercer l'Olivella, 52 per Òdena, que és quart. La Roqueta, 48, 43 per Enribes, 40 per La Granada, 39 punts sumen la Fundació Atlètic Vilafranca i el Base Espirall, 30 per Base Vilanova, 28 per Penya Jove, 26 punts Montserrat, Igualada i Sant Cugat, Sesgarrigues, 25 per Carme, 21 per Capellades i els tres darrers són el Sant Sadurní Atlètic amb 21, 20 per Riu de Villes i 12 per Quintinenc. I el resum d'aquesta 26ena jornada, sobretot pel que fa a la part alta de la classificació, seria: cap dels tres de dalt, Toni, va fallar.
Cap.
El Molanta va guanyar Sant Sadurní Atlètic, el Sobrense va fer el mateix aquí amb el Sant Cugat i l'Olivella també, que va golejar el seu partit 6-1 al Carme.
Sí.
Un Carme que en dues jornades s'ha endut un cabasset de gols. 12.
Sí, 12 gols, sí. Sí, sí, sí. Un Carme que tindrà que millorar molt si vol mantenir la categoria. Un equip que ha pujat aquest any,
sí, sí,
i
que
està, tindrà
està,
complicat.
Està flirtejant amb el descens.
Molt complicat.
De quina manera, de quina manera.
Sí, sí.
Què passa amb el partit d'ahir del Sobrense?
Bé, jo penso que va ser... A veure, va començar molt fort el
Sobrense. Estrany,
sí,
mica estrany,
estrany,
que sí? Un partit
sí,
que comença i dius, si el Sobrense avui està una mica fi, el Sant Cugat s'emporta un carro. 2-0, ells fan el 2-1, aquí no dic que la màquina s'atura, però hi ha un petit descontrol a l'engranatge, i són minuts que el Sant Cugat s'envalentona, s'ho creu, tot i que no arriba a tenir ocasions, però bé, incomoda. Aquesta seria la paraula, probablement. Incomoda.
Sí, sí. Això ha acostumat a passar més d'una vegada al Sobrense en algun partit. Comença molt fort, crea moltes ocasions, marca molt aviat, i després no entra en aquesta ocasió.
No, al minut 6, un gran gol del Marc Cerdà des de la frontal. Poc abans, Didi havia estavellat una pilota al pal. Partit molt gran de Didi ahir, que sortosament per ell doncs va poder fer el quart gol, el va fer de penal, però va tenir ocasions... Dues pilotes al travesser, en fi, va xutar ahir el que no està escrit.
Sí, lo va
no
buscar.
Té sort, Didi, que ara portaria aquesta temporada.
No té sort, no té sort. Potser és perquè li falta una miqueta de continuïtat degut a les seves lesions.
Sí, sí.
I no té sort, perquè té tantes ganes de marcar gol que doncs s'atipa massa de pilota.
Sort, confiança,
i, doncs,
sí, una mica de tot.
Sí, tot és lo mateix, és aquella confiança, no?, que a vegades tens que tenir per marcar el gol. Ell té moltes ganes de marcar, de tantes ganes que té, doncs l'acaba enviant al travesser.
Sí, sí.
No? De fet, va va enviar dos pilotes,
sí, sí, al travesser. Sí, dues pilotes al travesser. L'última va ser la que va donar pas al gol que va marcar el Cristian Laguna, el tercer.
Uh-huh.
Però va executar una falta magistral.
Sí, sí. Home, és un jugador que és molt... Jo el vaig trobar a faltar allà a l'Espirall, perquè aquelles faltetes que teníem allà al costat de l'aire, de l'àrea, doncs aquest jugador pot fer molt de mal, no? I el vaig trobar, clar, però degut a les seves lesions i això, doncs no estava en condició per jugar tot el partit allà, no? Però bé, és un jugador molt interessant, i torno a repetir, el Sobrense doncs fa sempre el mateix, comença molt bé, genera moltes ocasions, no marca i després té una miqueta, treu una miqueta al peu de l'accelerador i això se lo creu el rival i intenta, com ho va fer ahir el Sant Cugat.
És allò que en diem la continuïtat, no?
Sí, li falta aquella continuïtat, no? Sí, sí. Que a veure, davant d'un Sant Cugat, pues fer... El diumenge que ve ja serà una altra història.
Sí, sí,
segur que no la tindrà, aquest dèficit que va tenir en aquest partit. Segur que aportarà aquest dèficit al Sobrense, perquè és conscient que ja no cal badar.
Tu saps que tens un palet de manca de concentració contra el Sant Cugat i, com deies, Toni, ho pots arreglar.
Sí,
probablement ho pots arreglar, però si te'n vas al partit, mal que sigui, 5 minuts a Sant Pere Molanta...
Te poden matar.
Sí, sí, et poden...
Clar, te poden...
T'ho poden fer pagar.
Treure del partit, marcat un parell de gols i després ser massa tard. Uh-huh. Jo veig el Sobrense molt conscient. Per mi, jo deia clarament, el Sobrense va fer una maneta al Sant Cugat pensant en Molanta ja. Pensant en Molanta.
Sí, allò que de reull mires una miqueta,
ja,
no?
Ja està pensant en Molanta perquè sap que és un partit clau. I el que parlàvem, és un partit clau perquè el Sobrense guanya el Molanta... i com no ha perdut cap punt a casa seva, tu saps el que representa, a part dels 3 punts, el Sobrense, la injecció de moral de cara als jugadors, doncs, que han guanyat a un equip que no ha perdut cap punt a casa seva.
Sí, sí. I seria doncs, com una doble victòria, no?
Correcte,
com
i es col·loca el líder, no? Mm-hmm. I se treu un rival important, lo deixa una miqueta aparcat.
Sí, sí, i probablement una mica tocat, tot i que, evidentment, a hores d'ara i a dia d'avui, tantes opcions té el Molanta com el Sobrense com l'Olivella.
Sí, 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 les opcions.
Això és així de clar.
Les opcions,
hi ha una diferència, tota. Pensem, de 3 punts entre el primer i el tercer. Per sí, tant, sí. Tot obert.
Tot obert.
I
tot
tenint
obert.
En compte, com comentàvem després en la conversa amb el Josu, que queden 8 jornades i aquestes 8 jornades hi ha partits dificilíssims per tots 3.
Sí.
I la Lliga, no oblidem, acaba amb un...
Olivella-Molanta. Sí, Olivella-Molanta.
Compte aquest últim és partit que és...
El tram final del campionat... ho té més difícil el Molanta que el Sobrense. El Sobrense té 3 jornades abans, si no recordo malament, a l'Òdena, al camp de l'Òdena, abans d'acabar. Em sembla que la jornada era la jornada 14, que és la jornada 31, 31ena, no? Uh-huh. Doncs té que anar al camp de l'Òdena. Aquest és el partit més complicat que té el Sobrense en la recta final aquesta. Després té 2 equips que teòricament estaran lluitant per no baixar, però sobre el paper és el més complicat. En canvi el Molanta té els 2 últims partits, rep el Ribas i va al camp de l'Olivella.
Un final de temporada exigent, sens dubte, per tots 3 equips, eh?
Sí, sí.
Així.
Sí, sí.
El 5-1 d'ahir, doncs, com dèiem, el primer gol el va fer Marc Cerdà, bon partit també de Joaí Portillo, que va anotar 2 gols, el segon i el cinquè, el que tancava doncs, la quadratura. Cristian Laguna, que també va anotar el seu gol, i el Cristian que se'l veia doncs, actiu, amb ganes de marcar, i Didi de penal, que anotava el quart per al Sobrense. Victòria, com dèiem, per 5-1, una golejada que va arribar, això sí, en els darrers minuts, però golejada al cap i la fi, i les reflexions que ens deixava el míster del Sobrense, en Josu Julián, doncs bé, positives, en tant en quant l'equip havia aconseguit superar un partit difícil.
Bueno, jo crec que hem entrat molt, molt ficats en el partit, s'ha demostrat, el que passa és que bueno, també és complicat mantenir sempre aquesta línia d'anar i anar i anar i apretar, i bueno, hem tingut un petit parèntesis a la primera part que ens ha costat un gol. Tampoc és que ells hagin tingut grans ocasions de gol, crec que no ha tingut cap ocasió de gol, però bueno, sí que bueno, ens ha fet el gol i això et crea que, bueno, que diguis, ostres, escolta'm, que aquest equip no ha fet gairebé res en atac i està el partit. Bueno, jo no diria dubtes, jo diria pues, que tens un moment de dir, bueno, escolta'm, quan no ens fiquem un altre cop a treballar, se'ns pot complicar el partit. Després, bueno, te'n vas al descans, comences un altre cop de 0 i sí que pues, és començar a ser un altre cop el treball. Ells estan, ficats al partit, intenten per tot tenir la seva ocasió, que crec que no l'han tingut, i bueno, nosaltres jo crec que el global del partit hem sigut netament superiors. Sí que al final del partit han sigut els gols, però bueno, és el que sempre us dic, el partit dura 90 minuts, quan va malament i quan va bé. Avui pues, fins al 90 hem treballat i mira, i hem pogut acabar el partit amb un resultat holgat. No ha sigut un partit que m'hagi preocupat en cap moment, perquè l'equip crec que ha estat ficat en tot moment. Hem tingut una balada, l'hem pagat. Bueno, intentar que no tinguem, però això pot passar, li passa als professionals, doncs...
Perquè potser amb el 2-1 no he encertat massa en la paraula, dubtes probablement no és la paraula, però es creen com situacions de descontrol, no?
Mm-hmm. Sí, no, totalment. I ja et dic que hi ha hagut un moment que sí que hem perdut aquest mig del camp. El Didac potser ha tirat una miqueta més amunt, perquè el Didac és un davanter i ha jugat una miqueta més enrederit i té la inèrcia d'anar cap amunt. Sí que és cert que el Ruzafa els últims minutets ha anat una miqueta més de lo normal, a potser una mica més passat de frenada, ha tingut la seva targeta, però bueno, són coses que poden passar. Uh-huh. Són coses que poden passar dintre d'un partit, i per això està el descans, per reestructurar-ho, i crec que ho hem solucionat, més o menys ho hem solucionat. Hem agafat una altra copa al mig del camp i sí que ens ha costat una mica més entrar a la segona part a tenir ocasions, però al final les hem tingut i clares, i bueno, això és el que...
Sobretotament ara el Didi ha pogut marcar un gol, mal que sigui de penal, perquè lo d'aquest xicot no és normal, té una mala sort que és increïble, no?
Aviam, jo penso que...
I avui ha fet un partidàs.
Avui ha jugat molt bé, es mereixia un gol,
per això.
Perquè la primera part ha fet una molt bona primera part. La segona part ha tingut una ocasió sol a l'àrea petita i la tira al travesser, i la falta que tira, que Laguna marca el gol, és una falta molt ben tirada. Mira, avui ens ha anat tot de cara i el xaval ha pogut anar-se'n cap a casa content, perquè al final un davanter, si no marca gols, aquí sí que entren les dubtes. Aquí sí que pots entrar amb la paraula dubte. Un davanter necessita el gol, i si portes molts partits que sí, que jugues bé, però no marques, pues la gent diu, hòstia, sí, el Didi juga molt bé, però no marca gols. Avui, per lo menys, ha marcat el seu golet, ha donat, no diguem una assistència perquè no és directa, però ha donat un pal que ha sigut el gol de Laguna, i ha creat moltes ocasions de gol i moltes superioritats envers el Sant Cugat. Crec que avui el Didi ens ha donat molt. Mm-hmm. Llavors, jo em quedo amb això. El gol, teòricament, és secundari per mi. O sigui, jo vull guanyar, no miro qui marca l'os, però m'alegro que un d'ells hagi sigut ell.
Com veus l'equip per la setmana que ve?
No, jo l'equip el veig bé. El problema és que quan tu no pots controlar la mentalitat de l'equip, no pots controlar... O sigui, si jo sigués el jugador, jo em menjaria el camp sempre, perquè jo era d'un trenar de menjar-me el camp, però jo no em puc ficar al cap dels jugadors. És complicat sempre mantenir la motivació al 100%, és molt complicat. Avui quan l'equip ha cregut, els 11 que jugaven, en què es podia, l'equip ha jugat, hi ha hagut minuts de bon futbol i tot. O sigui, no eren ocasions de gol de córner, no, eren ocasions de jugada tal, però aquí no puc entrar jo. Llavors, com veig l'equip? Jo crec que l'equip, si surt al 100% i tots a una, competirem al partit. El competirem segur. A partir d'aquí són 90 minuts. Pot passar qualsevol cosa.
Decisiu no serà, perquè evidentment encara faltaran unes quantes jornades, però no guanyar allà o no puntuar suposaria un pas enrere?
No. Jo els hi vaig dir, el missatge que els hi vaig donar als jugadors era molt clar: si perdem amb els encuats s'ha acabat la lliga. Però si perdem amb el Molanta, no. Si perdem amb el Molanta estem a 4 punts i em sembla que quedaran 18. Oh, 7? 21, 21, 21 punts. Queda moltíssim. A vosaltres us agrada molt comparant professionals i tot això, el Madrid era el millor equip del món i en 3 dies està 5 o 6 o 7 punts dels primers, i el Madrid no té oportunitats de guanyar la Lliga, no s'ho creu ningú. Llavors, això és una miqueta el mateix en regional. Jo crec, sincerament, que el partit de diumenge és important, però per res és decisiu. Jo vull guanyar. Si empato, el valorarem al punt bo, i si perdem, doncs ja veurem les circumstàncies, ja veurem com ha anat tot, i quedaran 21 punts. I estarem a 4, o sigui, matemàticament, podrem seguir lluitant.
4:47, això és el que deia, entre d'altres, Josu Julián. Antoni, en fi, s'han de contemplar tots els escenaris, és a dir, pots anar allà, pots perdre, se te'n va de 4, pots anar i empatar, tot queda igual, pots anar i guanyar i dones el cop de puny a la taula, guanyes en un camp on no ho ha fet ningú i a sobre et col·loques líder.
Sí, sí, clar.
Aquesta seria la millor de les opcions,
és la millor, la
ideal.
És el millor escenari, no?
Però tampoc tenim la bola de vidre nosaltres, i és difícil fer un pronòstic d'un partit tan i tan obert.
Sí, sí. Sí, sí, un partit molt complicat, molt obert, a més, ells estan acostumats molt a jugar al seu camp, i en canvi el Subolense doncs no està acostumat, perquè clar, la superfície és una altra, no?
Partit dels grans, el que ens ofereix aquesta propera jornada, la número 27 en el grup 12 de la tercera catalana, ja ho avancem, serà diumenge a 12:15 del migdia al municipal de Sant Pere Molanta, Sant Pere Molanta-Sugrense, partit no decisiu, en tant que sí, important, molt important per començar ja, no a decidir l'ascens, però una miqueta com arriben els equips, sobretot, Toni, i tinc la sensació que tant a Molanta com a l'Olivella, almenys en aquestes últimes jornades, no han donat el seu braç a torça.
No, home...
Sobrència a banda, eh?
L'Olivella va perdre amb el Ribas, ara fa 2 setmanes.
Sí, és un petit clatallot.
I l'Olivella té un partit molt complicat, eh? Estem parlant del Sobrència que va al camp del Molanta, perquè l'Olivella va al camp de la Granada, Compte, que és un partit complicadet,
Sí, un partit antipàtic, sí. per l'Olivella. 4:49, hem de parlar encara de bàsquet i d'hoquei. I el titular, si parlem de bàsquet, seria que el sènior... Vaja, els 3 sèniors del bàsquet Sitges, l'A, el B, masculins, i el sènior femení, lideren les seves respectives classificacions. Jornada rodona, podríem dir-ho així, la 25a en el grup 1 de la primera catalana. La victòria del bàsquet Sitges el passat dissabte, 85-77, aquí amb el Samà de Vilanova, va venir acompanyada també de 2 derrotes, no sé si dir sorprenents, esperades, inesperades, però en qualsevol cas, el Viladecans va perdre la seva pista, 68-79, amb el Natació Sabadell, i l'Esparreguera va perdre en la seva visita a la pista del Castellbisbal per 60-54. Què vol dir això? Doncs que hores d'ara hi ha un triple empat al capdavant de la classificació entre els Sitges, entre l'Esparreguera i el Viladecans Sant Gabriel. Tots 3 equips amb 17 victòries i 8 derrotes. Per tant, s'escenifica aquí també un final de temporada molt, molt, molt emocionant, i en què el bàsquet Sitges, no oblidem i repetim una setmana més, té el bàsquet average guanyat amb equips com l'Esparreguera, com el Viladecans. Ha de visitar, és cert, la difícil pista del Cerdanyol aquest proper dissabte a la tarda. De moment la cosa pinta bé. L'equip que s'ha sabut, sobretot en aquestes últimes jornades, sobreposar a les baixes. No oblidem que el partit del passat dissabte aquí al pavelló, Fermín Sánchez no va poder comptar amb Mauro Pérez, que es va lesionar pràcticament en el darrer entrenament de la setmana. I bé, els jugadors dels Sitges que van completar un molt bon partit, gairebé durant tots els períodes per davant en el marcador, i al final el Samà Vilanova, que va sobreviure, com es diu també en aquests casos, a base de triples, i va poder mig maquillar aquest marcador que finalment, com dèiem, va ser de 85-77. Proper partit, repetim, el que jugarà amb l'equip de Fermín Sánchez a la pista del Cerdanyol el proper dissabte. I també un fantàstic resultat del sènior femení, que es va imposar ahir a la tarda 72-57 al Samà. Partit número 100 del sènior femení del bàsquet Sitges, tal com vam recordar en la conversa que manteníem el passat divendres amb la jugadora Alba López. En qualsevol cas, era important celebrar aquesta efemèride amb una victòria, i les jugadores d'Òscar Quesada i Fran Borreo, que van completar un magnífic partit, intens sobretot, amb bon esperit i amb ganes de derrotar un dels equips que havia estat ell, Samà i Hospitalet, els dos únics que havien estat capaços de derrotar el sènior femení del bàsquet Sitges. Per tant, en resum, l'ascens una mica més a prop, queden 4 partits, d'aquests 4, 3 són a casa, per tant, l'escenari que se li contempla al femení del bàsquet Sitges és doncs molt bo, molt positiu. Cornellà, Hospitalet i Vegas aquí a Pavelló, i tancarà la temporada el bàsquet pretenc. Tal com ens recordava Alba López, és possible que es pugui donar el cas que el 12 d'abril, amb la visita de l'Hospitalet aquí al pavelló de Pinsbens, si es guanya, s'aconsegueixi ja matemàticament l'ascens de categoria. Per tant, doncs ens quedem amb aquesta data, la subratllem així una miqueta en vermell. El bàsquet Sitges Hospitalet del proper 12 d'abril aquí a Pinsbens podria suposar el tan desitjat ascens de categoria per al conjunt femení del bàsquet Sitges. .53 en hoquei patins, podríem titular de la següent manera. A veure com es diu això. Sí. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Oi, Toni?
Bon titular.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Molt ben titular.
El Club Patí Sitges, que va guanyar 3-8 a la pista del Mataró.
Però insuficient.
Sí, ja. Sí, victòria insuficient, intranscendent, segons sí. Com es vulgui.
Sí.
Però aquesta jornada ja ha donat 2 ascensos. Matemàticament, Molins i Valls són nous equips de primera catalana. El Valls, que va derrotar 6-2 al Ripollet, i el Molins de Rei, que va golejar 5-1 al Monjos. Per tant, Molins com a primer classificat i Valls com a segon ja s'asseguren matemàticament aquest ascens de categoria. Res que no poguéssim imaginar en aquestes últimes setmanes.
Clar,
sobretot que... després d'aquelles 3 derrotes que va patir el Club Patí Sitges, no oblidem Ripollet, Valls i Molins, que van sentenciar el conjunt de Josep Fuster.
Clar, tu guanyes el Valls, el partit que tens aquí, i doncs potser ara estem parlant d'un Patí Sitges doncs molt a prop, no ja matemàticament, però molt a prop de pujar. El que passa que, clar, ni fa los deures a Ripollet, ni fa los deures a casa amb el Vall, i després tenies...
Surs golejat que, de Molins.
Clar, és que era molt complicat, I més amb les ausències, que, les bases que va anar, i amb un equip, doncs, amb 2 o 3 juvenils, que, a veure, que tot i que són molt bons jugadors, clar...
Han no tingut la seva aportació important en bons minuts, els juvenils, sí, però evidentment, quan un s'està jugant, doncs, un ascens, probablement els... No dic que els juvenils no hagin de tenir minuts, però han de tenir la seva quota, no? No sé si en altres tipus de partits de no tanta exigència, si es vol dir així.
Clar.
Però en qualsevol cas, les circumstàncies d'aquesta temporada han anat així. I s'ha de pensar ja una miqueta, Toni, en l'any que ve, en la temporada que ve. A veure si és possible que aquest equip, que té, com diuen els castellans, té mimbres,
Sí.
Clar, falta doncs un parell o 3 de retocs.
Un parell de retocs, ja tenien que haver-ho fet quan va marxar, el que passa que és molt complicat quan va marxar l'Isaac, torno a repetir, per mi és l'assignatura pendent. Ara podíem haver acabat com vam acabar la primera volta, segon, dret a l'ascens, i doncs clar, primer va quedar molt interès, segon va quedar el Patí Sitges. La nostra plaça doncs se l'ha portat al Vall,
sí, perquè ha tingut un millor final.
Clar, sí, perquè sí. Clar, no s'ha marxat cap jugador, ha tingut els seus jugadors, i no és el cas del Patí Sitges, doncs, que ha perdut ja no un jugador, sinó un 80% de l'equip. No?
Per tant, Molins i Valls, que són ja matemàticament equips de la primera catalana, falten 3 jornades només. El Patí Sitges li queden 2 partits, els 2 seran a casa, curiosament. El d'aquest proper divendres torna a jugar en divendres a partir de 2:15 de la nit amb el Corbera, i tancarà la temporada, s'acomiadarà, esperem que com a tercer classificat, no dona dret a res, però com a mínim doncs intenta quedar tercer, rebent aquí el Barberà. Això no serà fins al 3 de maig, perquè aquí hem de comptar que hi ha una jornada de descans i hi ha el parèntesi de la Setmana Santa. Per tant, ja anirem al 3 de maig per veure l'última jornada, i bé, com dèiem, el Sitges s'acomiadarà de la temporada rebent el Barberà. Intentar guanyar aquests 2 partits, Toni,
sí,
sumar
sí.
6 punts
sí.
I acabar la temporada amb el millor gust de boca possible.
Sí, no se pot aturar, té que anar per totes, aconseguir guanyar els 2 partits aquests i mirar d'aconseguir quedar tercer, no? Per segona temporada consecutiva quedaria una miqueta a les portes de pujar aquesta temporada més que l'any passat.
Sí. Doncs, a la tercera va la vençuda.
Clar, la tercera tindrà que treballar amb aquest grup de nois, aquest grup de jugadors, amb un parell de retocs, a veure si es pot aconseguir sortir d'aquesta segona catalana, que és un pou,
sí, sí, costa moltíssim. No és fàcil, eh? No.
Costa molt poc baixar, però costa molt poc sortir.
La mala sort, doncs,
costa molt,
sí, moments importants de la temporada o que han acabat decidint, evidentment, la marxa d'Isaac Martínez ha estat un punt culminant, podríem dir-ho així, ara sí, sí que probablement a toro passat és molt fàcil dir-ho, però en qualsevol cas ha estat així.
Clar, tu mira els números amb ell, sí, sí, i mira els números sense ell.
Els tres famosos partits, en Ripollet, Valls i Molins, doncs han suposat un 0 de 9, que també t'han acabat condemnant, i que al cap i a la fi has tingut dos equips com el Molins i el Valls que han estat, doncs, diguem-ho així, també justos ascensors.
Sí, jo penso que el que ha estat més just campió ha estat el Molins de Rei, perquè si és un equip, doncs, que em sembla que solament ha perdut un partit.
Sí, sí, una única derrota, El Valls n'ha perdut dos.
Exacte.
Llavors ja passem amb els Sitges, que n'ha perdut quatre.
Clar, els Sitges ha perdut, clar, els últims tres, imagina, tan sol havia perdut un,
sí, sí,
i els últims tres partits l'ha sentenciat.
Doncs així acaba aquesta història, la segona catalana d'hoquei patins. Pel que fa al campionat de Catalunya juvenil, doncs el juvenil A, que va guanyar 6-1 al Cambrils. Són tres punts importants per al conjunt que entrena també Josep Fuster, recordem, perquè aquesta victòria fa que el Club Patí Sitges deixi el darrer lloc de la classificació, que passa ara a tenir i a ostentar el mateix Cambrils. Per tant, doncs, un bon final de temporada també per aquest juvenil A, Toni.
Sí, sí, un
que
bon
està,
premi,
doncs,
bon premi.
Se li exigia, doncs, un bon final i ho està fent.
Sí, sí, molt bon premi per aquest juvenil que ha estat allà, que ha guanyat partits i que, doncs, no se li pot demanar més.
I amb això acabem. Arribem pràcticament al punt de les 5 de la tarda. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I a vostès, moltíssimes gràcies. Els deixem amb Lucrecia i aquests 50 anys de la Blanca Subur per molts anys.
Repite que Subur. Por favor, que venga Toni, Toni Sardà. Blanca Subur. Toda mi gente de la Blanca que Subur. Muchísimas gracias. Sitges.
Molts anys que tinguem Blanca Subur. Blanca Subur.
Para todos, para todos, para todos, para todos.
Tinguem Blanca Subur.
Yo me escucho ese coro que dice más alto, dice que
Blanca Subur.
¿Cómo?
Per molts anys que tinguem Blanca Subur.
Ese es el himno de la Blanca. Todo el mundo dice
Blanca Subur.
¿Qué?
Per molts anys que tingueu Blanca Subur.
Per molts anys, per molts anys. Oye, per molts anys
que Subur.
Dice que
per molts anys que tingueu Blanca Subur.
De pie, que se fa la fiesta.
Blanca Subur.
¿Qué?
Per molts anys que tingueu Blanca Subur.